I ara, com ve sent habitual en esta casa, tenim també a la diputada nacional de Unides Podem, Marisa, molt bon dia.
Molt bon dia i gràcies per convidar-nos. Mm-hmm.
Marisa, tenim els pressupostos? Com tenim estos pressupostos? Aprovarem els pressupostos nacionals?
Bueno, nosaltres confiem en que sí, perquè al final el amor en política se traduís en pressupostos generals, en este cas, de pressupostos generals de l'Estat, en el sentit que són els que marquen les prioritats d'un país. I bueno, pues nosaltres confiem en que, de nou, aconseguim un consens, no?, entre les forces polítiques que van afavorir la investidura del president del govern i que van possibilitar este govern de coalició, pues, que en esta majoria, en aquestes majories que existissin, pues que siga possible uns pressupostos generals que efectivament responguen a, en definitiva, a les prioritats que se van marcant en l'acord de govern.
En la ronda de contactes que està tenint el president del govern, Pedro Sánchez, Ciudadanos està per la labor de recolzar, ja ha dit que sí. Ahir vas també tindre una ronda de contactes el vicepresident Pablo Iglesias amb el president Pedro Sánchez i per lo vist han arribat a un entendiment a l'hora de que Ciudadanos també recolze, no hi ha ningú tipus de línia roja, no? Uh-huh. O sigui que l'objectiu és que s'aproven els pressupostos. Claro. Que no perquè Ciutadans estiga dins dels pressupostos seran menys socials, per lo que entén el vicepresident Pablo Iglesias, no?
Bueno, tot això se tindrà que, com, la negociació és el que se té este que aclarir. Tu dius, l'objectiu és que efectivament isquen els pressupostos generals de l'Estat, però aquests pressupostos poden anar en una línia o en l'altra. En este moment que tenim per davant de recuperació, anem a dir, de país, no?, d'atendre a les conseqüències d'esta terrible pandèmia que estem vivint, conseqüències també socials i polítiques, pues bueno, ahí n'hi ha dos vies d'eixida, això ho sap tot el món. N'hi ha una via d'eixida com la que se va articular en la crisi anterior, que siga de beneficiar els de sempre i els poders financers i els bancs i a rescatar autopistes, o n'hi ha una línia que és la de l'escut social, la d'afavorir un creixement econòmic just on les empreses, els treballadors, les xicotetes empreses, els autònoms puguen deixar endavant una eixida social on la gent no patisca el que va patir en la crisi anterior, de manera que ahí el marco, anem a dir, seria l'acord de govern, de coalició, modulat evidentment per l'actual situació, s'han de buscar consensos en les forces polítiques, però clar, nosaltres anem a treballar molt per un consens que responga a aquesta majoria de la investidura i que responga a uns pressupostos, que possibilite uns pressupostos progressistes per a una eixida social a la crisi.
En este cas, parlàvem de que volíem que s'aprovaren els pressupostos perquè, bueno, lo que mos falta són els pressupostos i no mos hem de fijar en qui aprova els pressupostos. Vostè sí que pensa que mos hem de fijar en qui aprova aquests pressupostos, quines forces polítiques estan ahí per aprovar aquests pressupostos.
Bueno, jo el que dic és que el que és important és quins pressupostos generals eixiran. Això ve condicionat, això ho sap tot el món, per quines forces polítiques. Ciudadanos, per exemple, nosaltres valorem, pensem que n'hi ha que parlar en tot el món i valorem aquesta disposició que diu que té, però no podem perdre de vista que Ciudadanos està governant i pues en llocs, en, per exemple, la Comunitat de Madrid o Andalusia, blanquejant, quan Ciudadanos diu, per exemple, bueno, això us està dient el senyor Casado, el PP, que el PSOE blanqueja a una força com Unides Podem, no podem oblidar que el Partit Popular, Ciudadanos, estan blanquejant a Vox en comunitats autònomes com Múrcia, com Andalusia, com la Comunitat de Madrid, i afavorint polítiques absolutament boches en el sentit de que afavoreixen els de sempre i de que estan dificultant realment mesures socials, estan retallant el govern d'Andalusia, per exemple, del que participa també Ciudadanos, una força com Ciudadanos, pues està afavorint retallades des de que van començar en la lluita contra la violència de gènere, perquè estan seguint els negacionistes de Vox, per exemple, o retallades socials de molts de tipus. De manera que, clar, nosaltres diem no, n'hi ha que fixar-se, estem parlant de política, política i política. Però, claro, cada força política posa l'accent o les prioritats en un lloc. i des de llavors nosaltres pensem que n'hi ha que parlar en tot el món, n'hi ha que buscar el màxim consens, però entorn a polítiques que siguin realment socials per una eixida justa a la crisi i per afavorir, per exemple, no és el mateix una força política com la nostra, que, o un acord de govern com el nostre, en el que se parla d'enfortir els serveis públics, la sanitat pública, i una eixida que siga d'esta manera d'enfortir-nos com a societat, al que planteja, per exemple, el PP, de continuar en les privatitzacions que afavoreixen a unes poques empreses que fan negoci en la salut nostra. De manera que, evidentment, això no és compatible.
Ahir deixia el president del Partit Popular parlant de que no, de que li dona el no als pressupostos després d'esta reunió. El que la gent pensava és que primer deixaria un no, després deixaria un no sé i després acabaria recolzant. Vostè quina sensació té davant d'això?
Jo el que veig és que el senyor Casado, el PP, ha deixat molt clar el que és i que és un país que respecta molt poc la democràcia. Casado va dir ahir o després ahir, no? Va dir, com tu dius, que, bueno, que ells no podien donar suport, negociar ni tan sols uns pressupostos en una força en un govern on està Unides Podem i ni tan sols podien negociar pues, la renovació de càrrecs com el Poder Judicial, etc., que estan ahí empantanats per el bloqueig del PP, no ho oblidem, perquè això no ho poden negociar en Unides Podem. Això és una qüestió, això són unes declaracions absolutament antidemocràtiques, quan resulta que nosaltres som una força política democràtica legitimada per estar al govern, que responem al vot i d'una part important de la ciutadania, de més de 3 milions de vots, que estem en un govern legítim i que va ser legitimat per una majoria al Parlament espanyol. De manera que, clar, que una força política com el PP diga que no pot negociar aquests pressupostos en un govern mentre estiga el vicepresident, Pablo Iglesias, des de casa, en fi, d'Unides Podem, és una cosa, a més d'absurda, és absolutament antidemocràtica i posa molt en evidència pues, el respecte a la democràcia que tenen partits com el PP, que si no manen ells, pues, resulta que la resta de les forces polítiques no són legítimes.
Mire, vaig a llegir-li un titular que on està representat és moltes forces polítiques que al final han acabat recolzant que Martín Villa no acabi assentant-se al banquillo després de 6 anys. Quatre expresidents del govern escriuen a la jueza de la querella argentina cartes d'apoyo a Martín Villa. Estos quatre expresidents són González, Aznar, Zapatero i Rajoy. Com és possible? Com poden admitir en este moment que això ocorrisca?
Sí, pues sí, això jo crec que dona la mesura de la democràcia tan feble que tenim. La nostra democràcia té un deute important en quant a la veritat i a la reparació dels crims, no només del franquisme, sinó a més, ara estem parlant, jo vull recordar a la gent que les declaracions, bueno, esta declaració que té que fer en aquest moment Martín Villa, que va ser ministre de Franco i després de la transició, és per actes, per crims de lesa humanitat que van ser comesos en la transició. I estem parlant de crims molt greus, de matances, que van haver pues, en matant obrers que estaven en vaga en una església.
S'anomena Enes Guerrilleros de Cristo, S'anomena Enes Guerrilleros de Cristo.
Manera, grups feixistes d'ultradreta que durant la transició van campar a les seues amples, però a més les forces policials van cometre crims molt greus, i jo vull recordar, per exemple, en el 76 en Vitoria, la matança d'uns obrers que estaven en vaga en una església, l'església de Sant Francesc en Vitoria, i les forces de seguretat de l'Estat van entrar, manades pel senyor Martín Villa, van entrar, van gasejar aquello, van matar a 5 obrers i més de 100 ferits. I això va passar també en manifestacions estudiantils i en manifestacions de divers tipus per la democràcia, on van haver matances per una policia que estava comandada per este senyor Martín Villa. De manera que nosaltres pensem, per acabar, que efectivament la nostra democràcia se té que sustentar, com en la resta d'Europa, en el rebuig del feixisme i en la defensa de la veritat, i no poden haver crims ja en la transició. Torne a recordar que queden impunes, perquè la impunitat realment és incompatible realment en la democràcia.
Uh-huh. És dir, ja no parlem de quan vam tindre estos anys de dictadura, ara parlem que ja en democràcia hi ha crims que, per part de la part que siga,
queden impunes.
Exacte, la gent té que donar comptes. La portaveu del govern, Maria Jesús Montero, dia que el govern descarta la baixa laboral per a pares en xiquets en quarantena com PCR negativa. Cosa que ahir el vicepresident Pablo Iglesias va dir que no, que això se té que canviar i que se té que treballar per a legislar quina incapacitat estiga també temporal per a este xiquet que té febre i els pares puguen també tindre accés a poder tindre un sustento econòmic, perquè si no, què fem? No, si el xiquet té el PCR negatiu i, sin embargo, té que estar en quarantena, se té que quedar el pare o la mare. Per tant, se té que treballar en aquesta línia, no?
Clar. Nosaltres... Jo, em consta que el govern, el sí del govern, s'està treballant de manera molt seriosa en aquest tema, i també des del Ministeri de Treball, junt amb el Ministeri d'Hisenda, evidentment, perquè això siga possible, perquè nosaltres des de l'ego sempre hem abogat per la qüestió de la conciliació. Ja venia en l'acord de govern, és una preocupació des de sempre d'Unides Podem, i evidentment en aquest cas, en aquesta situació que estem vivint, és més important que mai que siga possible conciliar el treball en el cuidado familiar i en aquestes situacions que estem parlant de quan estiguen patint la malaltia del Covid o en situacions de quarantena. Nosaltres esperem que siga possible i estem treballant molt fort per això, i bueno, pues això, anirem a parlar en aquests dies, esperant que...
Sí, en aquest cas, quan el vicepresident hi corregís un poc este tema, jo pense que ja va haver molta part de la població que va descansar i va pensar que si no ho tenim avui s'està treballant en això.
Esperem. Són qüestions que costen perquè efectivament tot el... Bueno, pues tot el... Tota la cobertura pública de cara a cobrir totes les despeses, no?, de que s'estan generant el Covid, realment són espectaculars, són molt grans, i tot això està costant, però jo crec que tot el món té clar que des d'Unides Podem esta pressió l'estan fent i que en el govern s'està treballant de manera molt seriosa per a que això siga possible. Sí que és cridaner que el senyor Casado, per exemple, en aquest tema, pues, tu m'estaves recordant abans que estava demanant, no?, que fora possible i baixa per a les famílies, quan resulta que el PP, pues, ha dit que no en el Parlament pràcticament a totes les mesures que se plantejaven per part del govern de cobertura a la gent que se quedava en l'aire, pues, per tota la situació del Covid, a les ajudes als autònoms, als ERTEs. En diferents ocasions ha dit que no, fins i tot a que continuï l'estat d'alarma que cobria totes aquestes situacions. Ha dit que no, s'ha posicionat en contra mesures com que amb molta gent fora desnudada, fora enviada fora de sa casa en situació d'alarma, o que se'l tallava la llum. És a dir, que lo dels drets de les famílies i de la gent treballadora, des de l'ego el PP no s'ha distingut mai per protegir-les, no? per defensar-los, però clar, en aquest moment que està en l'oposició, pues, ha vist una ocasió de desgastar el govern. Però jo insistís, des d'Unides Podem estem treballant de manera molt forta perquè siga possible esta mesura de conciliació que nosaltres veiem que és imprescindible
en este moment. Mire, la setmana passada vam parlar de l'acoso que estàvem patint, la diferència entre l'escreix i el acoso a un polític. Ahir, Ignacio Garriga, que és el diputat portaveu adjunt del Congrés i membre del Comitè Executiu Nacional de Vox, va estar acosat. Mire, diu que van a una visita del Raval per a denunciar la creixent inseguretat del barri, i més de 100 radicals van tratar d'agredir-los i es van tindre que fer amagar-se dins d'un hotel. És de Vox? Vostè denuncia aquesta acció?
Home, per descomptat, les accions violentes nosaltres sempre les hem denunciades. I efectivament, jo entenc, jo sincerament no coneixia d'esta qüestió que m'estàs dient ara, però efectivament jo suposo que ahir les forces de l'ordre, com no pot ser d'una altra manera, es protegiríem i actuaríem contra els agressors. Nosaltres el que sempre hem plantejat és que davant d'una situació de violència i d'agressió, evidentment les forces de seguretat han de protegir a les persones i als col·lectius i han d'actuar contra els agressors violents. Això així i en tots els puestos. Cosa que no fan ells. Els aplaudissen. Jo vull recordar que des de Vox, des de les xarxes socials, aplaudissen i animen a la gent que està acosant i que està agredint a polítics progressistes i d'esquerra, i fins i tot estan aplaudint tot el món sap dels esdeveniments als Estats Units, no? De les manifestacions en contra de les agressions a negres, no? Que està sent una cosa molt salvatge, i des de Vox s'està també aplaudint aquestes agressions i no se condemnen, de manera que, bueno, nosaltres evidentment que condemnem qualsevol acció violenta.
Uh-huh. La jutgessa ha resolt que els Franco tenen que tornar el Pazo de Meirás. Concluís que l'immoble va ser donat al jefe de l'Estat i no al dictador a títol personal. Ja n'hi ha sentència.
Sí, nosaltres ho celebrem. Estem molt contents, molt contentes de que és un xicotet.
Perquè ha lluitat prou perquè tot això...
Evidentment, clar. Nosaltres que... hem fet molta feina en aquest sentit, però bueno, sobretot ha sigut la societat civil, i n'hi ha molts col·lectius i associacions per la recuperació de la memòria històrica i de la memòria democràtica d'aquest país, que han lluitat molt i han fet moltes denúncies i han treballat molt perquè això siga possible. Este és un cas de molts on ha hagut realment una usurpació de béns públics per part de, bueno, del franquisme, o bueno, en altres casos ha sigut per altres forces polítiques, no? Però bueno, en aquest cas, des de luego, nosaltres estem molt contentes de que hagi sigut possible. Esperem que siga una sentència de moltes que esperem.
Encara no se li pot demanar comptes al rei emèrit, no?
Bueno, pues sembla que no. Nosaltres realment no tenim informació de com està la situació, i naturalment ho hem dit moltes vegades, que voldríem que el rei emèrit tinguera que donar comptes davant de...
Tinguera que donar comptes o que sí. Tinguera que tornar als comptes dels públics, espanyols?
Sí, t'has adelantat a la segona part. Jo volia dir que efectivament nosaltres hem plantejat en diverses ocasions, tot el món ho sap, comissions al Congrés perquè d'investigació d'aquesta qüestió, perquè puguen compareixer les persones que tinguin que fer-ho i donen comptes d'aquesta qüestió. I jo crec que tota la ciutadania en un estat de dret té dret a saber, en aquest cas, en la situació del senyor Juan Carlos I, què és el que ha passat, perquè ens enteramos de les coses per la justícia, en aquest cas de Suïssa, per la justícia estrangera. Tenim dret a saber què ha passat, i sobretot si se confirma que pareix que n'hi ha elements molt clars, perquè bueno, la mateixa Casa Real ho ha admès en els seus comunicats, si se confirma que realment hi ha hagut evasió fiscal i n'hi ha comptes opacs al fisco espanyol, evidentment, este senyor, la Casa Real, haurà de donar comptes al fisco i aquests diners que s'han evadit els hauran de tornar, perquè necessitem molt, el nostre país necessita molts els diners evadits.
N'hi ha diverses formacions polítiques que quan veuen que no, que, bueno, que han desestimat, que se donen comptes, han demanat que les empreses que s'han enriquit en aquesta famosa línia que era la que d'un traient diners volien portar a aquestes empreses, que també ha desestimat el govern, que tenien que donar comptes.
Disculpa que no t'he escoltat el principi de la pregunta.
N'hi ha formacions polítiques que, ja que no deixen que el rei emèrit doni comptes, demanen comptes a aquestes empreses que han col·laborat en aquest enriquiment
clar,
a costa dels espanyols. I tampoc les deixen declarar perquè diuen que és un poc a demanar lo mateix.
Clar. Això és realment, com dir, ens dona bastant vergonya i és bastant indignant, i sobretot que deixa molt mal lloc la nostra democràcia.
Clar.
En una democràcia com la nostra, tot això s'ha de poder investigar, i efectivament no pot haver impunitat. No pot haver impunitat. Una qüestió és quan parlen de que no tinga el rei que donar comptes de qüestions que estan lligades, vinculades a la seva acció com a
monarca,
en la institució, com a monarca, que són sempre referendades pel govern, i una altra cosa és quan hi ha actes presumptament delictius. Sembla ser, ahí evidentment, clar que n'hi ha que investigar, clar que se tenen que donar compte i recuperar els diners. I en aquest cas, no cal dir-ho, que quan hi ha empreses que han actuat com a testaferro i com a intermediaris, etcètera, etcètera, evidentment, aquesta impunitat, si a més del monarca s'estén a una xarxa d'evasió fiscal, la cosa és molt més greu encara, i a més de danyar la nostra democràcia, danya la nostra economia. Perquè necessitem aquests diners per a fer polítiques públiques i per a la recuperació d'aquest país.
Marisa Saavedra, se'ns acaba del temps, com sempre.
Que pregunte.
Se'ns queda alguna cosa en el tinter?
Bueno,
tantes coses que diria.
Són moltes coses, tornarem la setmana que ve, però bueno, jo no res, insistir en que nosaltres des de Unides Podem continuem treballant des d'allà a totes les institucions on estem, en aquest cas te parlo jo des del Congrés i també en consta que al govern, per una eixida social a la crisi, perquè siga possible que tota esta tornada a l'escola, aquest inici de curs, siga compatible des de la vida familiar, la vida laboral, en la vida escolar, i que se normalitzi al màxim i el més pront possible la situació d'aquest país i la superació de la crisi per una eixida justa a la crisi.
Moltes gràcies i molt bon dia.
Gràcies.